Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Saludem, com sempre, el Jordi, que ens arriba des de Comsa Online. Què tal, Jordi?
Bé, molt bé.
Jordi, entrem en matèria avui perquè tenim una setmana amb bastanta informació. A més, em dius també que de videojocs anem carregats avui, eh?
Sí, avui parlarem de l'estrena de la Nintendo Switch 2.
Doncs vinga, va, entrem en matèria, que avui ja us han dit que tenim un programa animat. I la música avui, per cert, la posarà el DJ i productor anomenat Solomon. Solomon, que ens arriba des de Bòsnia i Herzegovina. Amb ell comencem parlant de hackejos, de dos grans companyies que diuen que els han hackejat. Bueno, no ho diuen elles, totes dues diuen que ho estan estudiant, però bueno, filtracions surten de que ha sigut així.
Sí, de moment avui comencem amb molt males notícies per als usuaris, i és que asseguren haver hackejat a Movistar, concretament les dades de 22 milions d'usuaris o de clients de Movistar. Sembla ser que han aconseguit robar dades sensibles, és a dir, des de DNI dels clients, el seu número de telèfon, també plans contractats, etc.
Doncs les dades estan a la venda, així s'ha sabut, no?
Sí, estan a la dark web, a la deep web, dis-ho com vulguis, i bàsicament ho fica a la venda un usuari que es diu Dedali.
Doncs aquest usuari diu que té això i, a més, ha fet una prova. Sempre ho intenten, com a mínim, fer una prova de dir tinc 22 milions, però us n'ensenyo una part perquè vegueu que és veritat, que no vaig de farol. I ha ensenyat una prova d'un milió de clients.
Sí, sembla ser que la part que s'ha pogut veure són usuaris de Movistar de Perú.
Doncs ara és quan no sabem exactament si els d'aquí també estan afectats o hi ha 22 milions de clients a Perú o són de tot el món. Vaja, que no sabem exactament què.
Sí, de moment Movistar només ha dit que ho estan investigant i diguem que no ha fet, ni ho ha negat ni ho ha afirmat.
Doncs veurem, i veurem si algú paga i realment surten a la llum totes aquestes dades o si les fan anar per coses més fosques, no? Ja que són a la dark web, haurien de ser per coses fosques. De fet, un altre ciberdelinqüent, en aquest cas ens fa gràcia també el nom que té perquè es fa dir Vaquilla. Mira, ens fa aquest rememore, que sí, la delinqüència fa anys. Assegura que ha robat les dades de més de 5 milions d'usuaris d'Amazon.
Sí, en aquest cas sí que asseguren que ho han robat d'Amazon Espanya. I inclouen també dades sensibles i han robat el DNI, el nom, el número de telèfon, el correu electrònic i fins i tot el domicili dels afectats.
Doncs aquestes dades, què és el que ha passat amb elles? Pues el mateix que amb les altres, que estan a la venda.
Sí, l'accés a les dades hauria tingut lloc entre finals de l'any 2024 i principis del 2025. Tot i això, com veieu, tarden una mica a fer-ho públic sempre.
Doncs des d'Amazon què diuen? Des d'Amazon no diuen res tampoc,
Sí, des d'Amazon Espanya diuen que ho estan investigant també, igual que Movistar, i que bueno, no sabem res més, ni ho afirmen ni ho neguen.
Doncs veurem si realment hi ha hagut totes aquestes filtracions de dades, però sembla mentida. De totes maneres, tant una com l'altra, el que han dit és que amb ells sembla que en principi no, però que clar, que com que treballen amb altres companyies paral·leles, potser no ha sigut amb ells directament, sinó que ha sigut amb alguna altra companyia.
Sí, com veiem, els hackers sempre estan a punt de fer la seva i bueno, s'ha d'anar molt, molt amb compte.
Anem a parlar una mica d'intel·ligència artificial. Microsoft ha llançat Copilot for Gaming a smartphones.
Sí, és un assistent d'intel·ligència artificial que està enfocat sobretot als videojocs. Microsoft va integrar el seu assistent d'IA, el que s'anomena Copilot, a la majoria dels seus serveis, i ara el que li falta potser és una versió per això, per als videojocs.
Suposo que una mica esperonat per la competència, que hi ha altres competències que s'hi dediquen als videojocs plenament i que ja havien fet algun pas així. Microsoft, recordem que també té una secció de videojocs important.
Sí, aquest assistent de Copilot, per For Gaming, que l'anomenen, és un assistent per a jugadors i ha llançat la seva versió beta, que s'anomena, com diem, Copilot For Gaming. Per tant, no és una versió definitiva, és una versió en proves, però es pot executar també amb smartphones.
Doncs per a què volem una aplicació especialitzada en jocs amb intel·ligència artificial?
Bueno, pues bàsicament ens pot arribar a fer fins i tot recomanacions per a jocs i fins i tot ajudants quan estem jugant amb un videojoc.
Doncs de moment està, com diem, està en fase inicial, però bueno, ha vingut per quedar-se. Ara sembla que també necessitarem ajuda. Tota la vida també s'ha buscat ajuda als videojocs. Hi ha gent que quan una pantalla no se la pot passar està insistint, buscant per internet, no? A veure què trobar.
Sí, doncs ara tindrem un assistent que ens ajudarà directament. També hi sortirà per a Xbox i PC, aquest assistent de Copilot.
També us volem explicar que Samsung es troba en negociacions avançades per integrar la intel·ligència artificial de Perplexity als seus futurs dispositius Galaxy. Vaja, sembla que des de que el Samsung tenen clar que s'ha d'obrir horitzons i no centrar-nos només en un proveïdor.
Sí, sembla ser que bueno, la majoria tenim al cap, no? Quan parlem de proveïdors dia, doncs d'OpenAI, no? El que realitza ChatGPT, però n'hi ha molts altres. Hi ha Microsoft, hi ha Google, hi ha la mateixa Amazon, hi ha la mateixa Meta, i també n'hi ha un altre que és Perplexity, que també té una IA molt, molt, molt interessant, i bàsicament és possiblement la que anirà amb els nous mòbils Samsung Galaxy.
Doncs fins ara, de qui depenia Samsung? Depenia de Google i el seu assistent Gemini. Diuen que trencaran directament amb Google i amb Gemini? No. Pel que es veu, el que volen fer és una espècie de barreja. Potser ens passarà com quan instal·lem un ordinador, no?, que ens demana quin navegador volem fer anar, si volem fer anar blanc o volem fer anar negre. Pues possiblement als nous Galaxy tinguem l'opció de triar quina intel·ligència artificial volem que ens ajudi.
Sí, de moment el que sabem de l'acord amb Perplexity és que inclourà la integració de la seva aplicació i assistent Dia, així com funcions de cerca intel·ligents dins del navegador web de Samsung. També s'estudia aplicar aquesta tecnologia al seu assistent de Samsung, que n'anomenen Bixby.
Sí, el Bixby, em sembla que sí.
Bueno,
o Bixby, sí, o no Bixby. Sé com n'hi deuen dir.
Però oferir una experiència d'usuari més cohesionada i diferent dintre de l'ecosistema de Samsung. Al final es vol diferenciar una mica de tota la resta de mòbils Android, que segurament aniran amb Gemini.
Uh-huh. Doncs, a banda d'això, també es veu que això incorpora quartos. O sigui, per fer aquest Perplexity, Samsung abocarà quartos a la companyia.
Sí.
Esperem que això serveixi també per evolucionar més aquesta IA, que és una IA que ja de fet tenia el seu petit nínxol de mercat i que amb aquest pas doncs podrà créixer
pot,
més.
Pot créixer més i fer un pas endavant.
Anem a parlar d'una GPU que ja us havíem comentat. Els xinesos estaven anant per la seva banda desenvolupant la seva pròpia GPU. Els xinesos estan desenvolupant CPUs pròpies, GPUs pròpies, ordinadors propis, estan desenvolupant tot propi, perquè clar, els han ficat tantes portes, tantes barreres al camp que s'han d'espavilar. I ara ja tenim una mica d'informació sobre aquesta famosa G100, la GPU xinesa que ha de vindre a omplir tots els ordinadors xinesos al cap i a la fi.
Sí, bàsicament a Xina també han fabricat una GPU, sembla ser que és prou potenta, s'anomena G100 i és de Lisuan. Està fabricada amb 6 nanòmetres i el rendiment de moment sembla que és similar a una GeForce RTX 4060.
No és per llançar coets.
No és per llançar coets. Recordem que ja passem a la sèrie 5000, però bueno, la sèrie 4000 es va treure un rendiment excel·lent. Uh-huh. I la 4060 és gamma mitja.
Doncs, de moment estan en aquest punt. I on volen arribar els xinesos? Els xinesos volen arribar al que dèiem. Si no em deixes fer ús de les teues gràfiques, no em deixes fer ús de la teva tecnologia, he d'espavilar-me jo pel meu compte, doncs fan xips propis pel seu compte i amb la seva pròpia tecnologia.
Sí, tot i això, és una targeta que ofereix compatibilitat amb el DirectX 12, amb el Vulkan 1.3 i amb l'OpenGL 4.6. Això vol dir que pràcticament funcionarà amb qualsevol dels videojocs actuals.
Uh-huh. Vaja, que es va obrint més, cada cop més, aquesta bretxa entre Orient i Occident, i els xinesos, que fins ara tothom els havia acusat de simplement dedicar-se a plagiar les idees que venien d'aquí, ara, com que no els deixen ni plagiar les idees, doncs sembla que
fan la seva via.
Fan la seva via i s'estan espavilant. I mentrestant, des de Calintel estan treballant en una alternativa a la memòria HBM. Per què? Doncs perquè diuen que necessiten anar un pas més enllà i millorar aquest tipus de memòria que tant s'està utilitzant també per la intel·ligència artificial.
Sí, la moda segueix tirant cap a dispositius amb intel·ligència artificial integrada. Dispositius de tot tipus que habitualment reconeixen, recorren a solucions NPU o fins i tot tractant directament a dades al núvol per poder implementar aquestes IAs.
Doncs què és el que passa? Doncs que s'està demanant cada cop més acceleradores. I fins ara teníem un tipus de memòria, que és la memòria HBM, que és la que portaven aquestes acceleradores d'intel·ligència artificial. Però a Cal Intel diu que hi ha d'haver una manera més eficient de fer-ho, això.
Sí, bàsicament el que volen oferir és solucions d'intel·ligència artificial integrades, però millorant el que és el tipus de memòria.
Doncs hi han trobat companys de viatge, sí, la Universitat de Tòquio i SoftBank.
Sí, curiosos aliats, no? Bàsicament, Intel aportarà la seva experiència com a fabricant de semiconductors que emprarà amb les patents de la Universitat de Tòquio. I SoftBank, com és lògic, doncs ficarà la pasta.
Doncs, bueno, ja us, si tens qui fiqui els diners, tens els investigadors...
Les patents de la universitat.
De la universitat, i tens tota la teua experiència i totes les teues fàbriques, sembla que ho tenim tot,
Sí.
Bueno, veurem cap on evoluciona aquesta nova aventura, i a més, si ja ho han fet, és que alguna cosa deuen tenir clara, o sigui que deuen saber que hi ha algun camí possible que ha de ser molt millor. Parlen de prototips l'any 2027 i producció en massa d'aquí 5 anys, o sigui, tampoc no serà per la setmana que ve.
No és immediat.
Anem a parlar del connector USB-C. Se'n pot parlar més de l'USB-C? Sí. Per què? Perquè Microsoft ara ens ha explicat que només certificarà els portàtils que portin aquest connector, que són tots ja, però el certificarà amb la seva pròpia etiqueta els que suportin certes característiques.
Sí, el programa de certificació d'equips, WHCP de Microsoft, s'ha actualitzat per oferir una mica més de claretat davant l'anarquia que actualment regna quant a les funcions i compatibilitats, no, dels tots els dispositius USB-C.
Sí, perquè el connector visualment, Jordi, o els cables visualment semblen iguals, però després ens trobem de que hi ha 50 tipus de connectors, els cables, ara m'he comprat un cable i això no funciona perquè per cable potser no arriba. Bueno, sí. Això s'ha de certificar d'una manera o altra.
Sí, a dia d'avui podem tindre diferents tipus de connectivitats basats, com diem, en USB-C, passant de l'USB 2.0 als últims USB 4 i fins i tot els Thunderbolt 5 també vam anar amb el mateix tipus de connector.
Clar, entremig hi ha tot un món, hi ha els 3.1, 3.2, tot plegat és una mica amalgama i clar, nosaltres veiem el connector i diem sí, porta USB. Hi va haver un cert moment en què algú va tindre la idea, quan van fer un salt, de que hi havia certs USBs, quan eren del tipus A, que els pintaven de color blau, però els CDs no es pinten.
Sí.
I
sí,
clar,
sí.
Doncs que ens haurem de fiar l'etiqueta. Per això Microsoft dirà que hi ha d'haver unes certes requisits o certes característiques que ha de complir un USB perquè ells el certifiquin.
Sí, bàsicament el que vol fer és llançar una mica de llum davant de tants caos, i Microsoft ha fet un petit pas que facilitarà almenys saber què podem esperar de l'USB-C que tenim a les mans.
Doncs a partir d'ara, tot ordinador que vulgui comptar amb aquesta certificació WHCP de Windows 11 haurà de complir uns requisits mínims.
Sí, per exemple, l'estàndard mínim serà l'USB 3.0. Sabem que dintre del 3.0 tenim diferents USBs, fins i tot alguns arriben a 5 gigabits per segon, o el 3.2 que arriba a 20 gigabits per segon. Uh-huh. Per tant, Microsoft ens obligarà, a més, que hagin de lliurar un mínim de 4,5 watts.
D'aquí podrem anar escalant amunt. Si són més potents o més ràpids, hauran de lliurar més watts, i en el cas dels USB 4 ja haurem de tindre altes potències.
Sí, 15 watts.
Doncs, bueno, com a mínim sabrem això, i a més també ens diuen que hauran de suportar altres coses, com per exemple la sortida de vídeo.
Sí, bàsicament a través de l'USB es pot enviar vídeo, només amb alguns portàtils que porten a través de USB el DisplayPort, i per tant és una mica el que us explicàvem. Sembla ser que existeix, bueno, sembla ser no, és del tot que existeix una anarquia existent amb els USB. Gràcies a Microsoft, esperem a tots els equips que han d'anar equipats amb Windows 11, doncs els obligaran a complir uns mínims.
I amb aquests mínims, realment, sabrem que si està certificat l'ordinador, sí o sí, per aquest USB podem traure vídeo.
Sí, ni més ni menys.
Bueno, benvinguda sigui aquesta certificació. I la setmana passada us explicàvem que Xiaomi feia el salt al 8 i també començava a fabricar els seus propis processadors. La xarxa va començar a bullir dient, pues, a partir d'ara aquest anirà per lliure i faran els seus. No, Xiaomi ens ha explicat de que seguiran integrant SoCs Snapdragon.
Sí, bàsicament integraran de moment els seus... Bueno, fabricaran els seus SoCs, però lògicament té mòbils a vendre i el que no faran és ja llançar-ho tots amb els seus xips.
Uh-huh. Doncs han signat un acord, Tenen un acord, a més de diversos anys, en Qualcomm. Això què vol dir? Vol dir que a partir d'ara trobarem Xiaomi que vindran amb l'X-Ring, aquest, que és el seu processador propi, i tindrem mòbils que vindran o dispositius que vindran amb processadors de la companyia Qualcomm.
Sí, bàsicament com ara, com sempre, per dir-ho així.
O sigui, tranquil·litat al galliner.
Sí.
Doncs veurem com acaba i veurem quins són. De totes maneres, aquestes companyies porten ja 15 anys col·laborant i, clar, han dit que no era per trencar-ho ara tot de qualsevol manera. O sigui, encara els queda uns anys de col·laboracions.
Sí.
Més coses que us volem explicar avui. Doncs us volem explicar que hi haurà Snapdragon X2 Elite de 18 nuclis amb 64 GB de memòria RAM integrada segons els darrers rumors.
Sí, bueno, un nou processador, no?, que surt de la gamma Snapdragon, la gamma X2 Elite, que arribarà fins als 16 nuclis. Sembla ser que serà un xip ja destinat per a ordenadors.
Sí, perquè potser un mòbil no li caldria tant, no sé.
Sí, tot i això, hem vist com darrerament, no?, els últims fabricants de mòbils agafaven la gamma aquesta Elite, que inicialment es va fabricar per ordenadors, i la implementaven amb mòbils, bàsicament per oferir la màxima potència.
I, bueno, recordeu que hi ha companyies que fan bandera dels seus mòbils que han de ser per a gaming, clar, llavors necessiten molta potència. Però potència també és igual a consum, també hem de tindre clar això, eh?
Sí, bueno, explicant-nos i centrant-nos una mica en aquest Snapdragon X2 Elite, comentaus que comptarà amb, segons els rumors, un disseny que integra tant la memòria RAM com l'emmagatzematge intern dintre del mateix SoC, és a dir, portarà RAM i l'espai tot integrat.
Doncs això, Jordi, no sé si acabarà d'agradar a tothom, perquè, bueno, facilitar les coses les facilita, redueix l'espai, perquè si tot està integrat al mateix lloc, reduïm molt l'espai, però, claro, s'han acabat les ampliacions, no?
S'han acabat les ampliacions i pot ser l'elecció, no?, de dir, doncs, vull el mòbil amb 128, amb 256, etc. Però sí que és cert que tot integrat dintre del mateix xip afegeix molta velocitat d'intercomunicació, no?, entre la memòria i l'espai. I el xip, clar.
No és la primera companyia que ja fa coses d'aquestes, que va integrant RAM a dins el xip o coses així, però sobta, no?, que ja hi sigui tot, la RAM, l'emmagatzematge, tot. O sigui, sortiria un acabat, un paquet acabat, i amb aquest paquet ja ho tenim tot. Si equipem aquest processador al nostre dispositiu, recordem que no estem parlant exclusivament de mòbils, estem parlant de xips que poden anar també en ordinadors.
Sí, sí, sí.
A quins quedem?
A quins quedem? De moment no sabem res més d'aquest Snapdragon X2 Elite, però veurem com acaba evolucionant durant l'any i quins són els primers dispositius que el porten.
Doncs ho anirem seguint i veurem si és una nova tendència aquesta que ens estan marcant des de cal Snapdragon. Anem a parlar d'una notícia que jo crec que a priori hauria de ser positiva. Windows Update podrà gestionar les actualitzacions d'aplicacions de tercers.
Sí, Windows Update és l'eina que gestiona la descàrrega i actualitzacions del mateix Windows. Diguem que totes les actualitzacions del sistema operatiu, siguin petites bugs, correccions d'errors, com siguin millores que va fent el mateix Windows.
De fet, Jordi, amb el temps s'hi va incorporar, per exemple, les actualitzacions i correccions també del maquinari, els drivers famosos, no?
Sí, els famosos drivers que ens fan que funcioni bé, doncs, un perifèric o fins i tot els mateixos components de l'ordenador, doncs, també ven integrats dintre del mateix Windows Update.
Doncs ara volen anar un pas més enllà i volen que el Windows Update també actualitzi les aplicacions en general que tinguem a l'ordinador.
Sí, bàsicament el Windows Update ens ho actualitzarà tot.
Algú li pot semblar estrany? No té per què, perquè els mòbils estem funcionant així.
Sí, 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 és el que anava a dir, ni més ni menys. És a dir, bàsicament l'actualització d'un Android, per posar-vos un exemple, com d'un iPhone, doncs fan el mateix.
Des de la mateixa aplicació, el mateix sistema actualitza les aplicacions i quan ens arriba allà la notificació, si és que no ho tenim en automàtic, però la majoria de gent fins i tot ho té en automàtic, la majoria de públic, no? O sigui, ni te n'adones i has canviat de versió.
Sí, sí.
Es van actualitzant. Doncs aquí la idea seria més o menys la mateixa. Què passarà amb la gent que no vulgui actualitzar un programa? Pues no ho sé, perquè en el futur sembla que anem cap aquí. Esperem que el Microsoft pensin de manera de dir...
L'opció d'aquesta actualització no la vull actualitzar.
Aquests programes no els vull, que me'ls actualitzis i els actualitzaré jo com voldré. Però, bueno, en principi tot això hauria de ser facilitats per l'usuari i sobretot deixar de rebre aquelles pop-ups, aquells missatgets que ens van sortint sempre a baix a la dreta de que hi ha aquest programa que vol una actualització. Hi ha una actualització... No, ja no passarà això. També volem parlar-vos i explicar-vos que Microsoft ha anunciat canvis significatius al Windows 10 i Windows 11 pels usuaris que estan dins de l'espai de la comunitat europea. I és que s'acabarà allò de forçar-nos a instal·lar certes coses, o no forçar-nos, perquè no ho podíem forçar directament, però insistir.
Sí, bàsicament aquests canvis els fa obligats per la llei dels mercats digitals de la Unió Europea. I a partir d'aquestes actualitzacions, els usuaris d'aquí de la Unió Europea podran desinstal·lar la Microsoft Windows Store.
I no només això, també podrem arribar fins i tot a desinstal·lar el navegador Edge i, a més, tot plegat sense que l'ordinador vagi insistint cada dos per tres: vols instal·lar el navegador, vols instal·lar el navegador, perquè això és el que passava ara, no?
Sí, bàsicament el que ens permetran fer és no veure'ns tan obligats per les aplicacions mateixes de Microsoft, de que les fem servir.
Uh-huh. Doncs cridarà l'atenció també perquè tots aquests canvis venen acompanyats d'altres coses. Per exemple, permetran la cerca de Windows integrar diversos motors de cerca, també es podrà personalitzar preferències de cerca. Tot plegat per què? Doncs perquè tots aquests serveis que ara anaven lligats exclusivament al seu programari hauran d'anar oberts, perquè hi haurà molta gent que haurà decidit desinstal·lar el seu programari.
Sí, aquests canvis representen un pas important de cara als usuaris, adonant-nos una major llibertat i també control del nostre Windows, del nostre sistema operatiu.
Doncs veurem si algú li troba la part negativa. Això, per exemple, a la casa de la Poma ja s'haurien queixat de que això farà el sistema més insegur i totes aquestes coses, no?
Ni més ni menys.
També us volem explicar, justament ara que parlem de la casa de la Poma, que WhatsApp ha arribat a l'iPad. Sí, ho sentiu bé.
Sí, no funciona. Curiosament, una de les aplicacions més famoses del món no estava disponible a una versió dels iPads d'Apple. Parlem de WhatsApp, sí.
Uh-huh. Doncs la companyia ara ha anunciat que està disponible versió per a les tablets d'Apple. Algú dirà, jo havia tingut una tablet i havia fet anar. Potser el que havies fet anar era el WhatsApp web, però no una aplicació nativa.
No hi havia l'aplicació nativa. Bàsicament, diguem que aquesta nova aplicació suporta les funcions típiques que tenim a WhatsApp, com són escriure missatges, grups, trucades de vídeo de 32 persones, possibilitat de compartir la pantalla i també utilitzar totes les càmeres del dispositiu. Per tant, diguem que ha arribat una versió completíssima.
Què ens aporta això? Doncs ens permet també usar funcions que només fan els iPads, com són les multitasques, eh?
Sí, cosa que no trobem a la versió d'iOS, d'iPhone.
Mm-hmm. Ni tampoc podem fer si fem anar el WhatsApp web. Doncs, bueno, han tardat una miqueta, 16 anys.
Déu-n'hi-do.
16 anys, suposo que estarà ben feta, no?
Sí, sí.
I també us volem explicar que la plataforma X, el que era el Twitter, ha començat a implementar l'X-Chat. O sigui, tenim nou sistema de missatgeria.
Sí, un nou sistema de missatgeria que permet la transferència d'arxius i també la realització de trucades. L'objectiu és substituir els actuals missatges directes del mateix Twitter.
Doncs la idea és aquesta. El propietari de X, Elon Musk, ha anunciat aquesta nova versió, X-Chat. De fet, ja feia dies que es veia que hi havia moviments perquè havien desaparegut certes característiques dels missatges directes, i quan algun usuari va preguntar què estava passant, doncs van dir que estaven preparant novetats. Les novetats són aquestes, eh?
Sí, aquest X-Chat de Twitter, doncs diguem que ve amb xifratge, missatges efímers, la possibilitat d'enviar qualsevol tipus d'arxiu, a més de trucades d'àudio i de vídeo. Per tant, un sistema de missatges d'entrada bastant complet.
O sigui, semblaria un WhatsApp, un Telegram, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs, bueno, veurem què tal li va l'aventura, perquè aquí al Twitter últimament sembla que van donant una mica pals de sec, eh? No fan malament les coses, però ara faig cap aquí, ara faig cap allà, i això a la gent quan la mareja està no li acaba d'agradar, eh?
Sí, però bueno, d'entrada sembla, no?, que havia de ser tot un desastre Twitter, no?, quan va entrar Elon Musk, i de moment està aixecant el vol, eh?
Sí, sí, doncs veurem a veure si aquest X-Chat li acaba de donar una mica el que volia, la X, ja parlem de Twitter, però
Twitter
és que
ja
és la
existeix.
X, tot és X, X, tot el que tingui a veure amb Elon Musk és X. També us volem explicar una cosa que sembla bastant lògica, però que si ho heu provat alguna vegada des del mòbil haureu vist que no funciona així, ni amb iOS ni amb Android. Ara us parlem de que ha arribat una funcionalitat a iOS, que a més arribarà properament a Android, ho estan fent paral·lelament als dos costats, i és que WhatsApp permet ara, a la versió de iOS, de moment només, que els usuaris puguin seleccionar i copiar parts d'un missatge en lloc d'haver de copiar-lo sencer. Sí, sí, tal com sona, tal com us ho estem dient, eh?
Sí, aquesta millora, disponible a partir de l'actualització 25.16.81, facilitarà la interacció amb els missatges i fa més pràctica la gestió dels textos llargs.
Doncs, per si no ho havíeu provat mai, si agafeu qualsevol text que tingueu que us han enviat amb un missatge, algú que us ha enviat un missatge d'aquells que has de ficar més informació, perquè és llarguíssim i ha estat una estona escrivint aquella bona persona, si voleu agafar només un bocí, és impossible. O copiem tot el missatge i després anem amb un altre editor i esborrem el que volem, o no hi ha manera de seleccionar un bocí de text. Doncs una actualització que ens permet seleccionar un bocí.
Sí.
No. Mira, que 16 anys també, per fer això.
No és una gran millora, però bueno, són petits canvis.
16 anys per fer això, que a vegades ens pot ser superútil, perquè dins el missatge ens hi ha incorporat un nom, per exemple, alguna cosa que nosaltres volem guardar només aquella cosa, i no hi havia manera, havíem de copiar tot el text.
Sí, a part d'aquesta nova espectacular nova funcionalitat, no, per dir-ho així, també en tenim més. WhatsApp ha detallat les directrius per a la creació de noms d'usuaris únics, una opció que està en desenvolupament des del 2023, i aquests noms d'usuaris van precedits d'una arroba.
Doncs una altra gran novetat. Recordem que si una cosa, per exemple, té la xarxa Telegram és que nosaltres, quan li volíem donar l'usuari amb algú, li volíem donar l'usuari, no calia que li donéssim el nostre número de telèfon. Amb l'usuari ja podem interactuar amb aquella persona i no tenim per què fer-li saber el nostre número, així no ens pot trucar per línia convencional.
Sí.
A WhatsApp això era impossible. WhatsApp sempre ha anat lligat a un número de telèfon. Doncs ara, després d'aquests 16 anys, també sembla que han descobert que es poden lligar les coses a un nom d'usuari.
Sí, sí, sí.
Bueno, ho estan desenvolupant, de fet ho estan desenvolupant des de l'any 2023. Tampoc molta pressa no tenen, o deuen voler fer molt ben fet, no ho sé.
Sí, diguem que aquesta nova funcionalitat vol oferir una capa addicional de privacitat, permetent que els usuaris es puguin identificar l'aplicació sense haver de revelar el seu número de telèfon.
Vaja, una cosa que, com diem, ja feia Telegram des de fa anys i ara sembla que vol arribar a WhatsApp. Hi haurà patacades, jo suposo, perquè això de que puguis escollir el teu nom d'usuari, amb la quantitat de gent que està a WhatsApp, com distribuiran els noms d'usuari? Perquè, clar, han de ser únics, no poden repetir. Com en... obriran un dia la veda i diran a partir d'ara es pot reservar el que primer arribi i es queda el nom, però que, clar, hi haurà noms que seran molt atractius. Suposo que dir-se Jordi a seques és molt atractiu, Jordi.
Però segurament l'agafarà algú abans que jo.
Doncs veurem com ho faran, estarem pendents i mirarem d'informar-ho quan hagin d'obrir. També us volem explicar que Adobe ha anunciat la disponibilitat de l'aplicació oficial de Photoshop per a dispositius Android.
Sí, i segons la mateixa Adobe, ens oferirà una experiència d'edició i disseny adaptada a les pantalles tàctils dels telèfons intel·ligents. És a dir, no serà la mateixa versió que ens trobem en PC,
De fet, aquesta aplicació tampoc és una gran novetat perquè ja estava disponible per a iOS. El que han fet ara és que estigui disponible també per Android.
Sí, bàsicament estarà disponible ja per Android i per utilitzar l'aplicació de Photoshop enriquirà un dispositiu amb una versió 11 o superior i necessitarem almenys 6 GB de RAM.
Doncs almenys, perquè ens recomanen tindre fins a 8. Això vol dir que amb un mòbil d'aquests de gamma més baixa no funcionarà, però bueno, avui en dia la majoria de mòbils jo crec que poden arribar a donar la talla per això.
La majoria que surten tenen 8 gigas ja, però clar, mires mòbils de 2 o 3 anys enrere i l'habitual és 6, per posar-vos un exemple.
Doncs què és el que volen aconseguir amb això? Doncs que la gent editi en Photoshop. Sempre totes aquestes aplicacions busquen això, captar el client que després potser acabarà saltant a la versió d'escriptori, que és on deixaran los quartos. I finalment també us volem parlar de TikTok, que ha introduït noves eines per personalitzar el contingut que apareix al feed per a tu.
Sí, el que farà és permetre als usuaris gestionar la freqüència amb què recomanen certs temes.
Doncs això, si no us acaba de quadrar les coses que us estan ensenyant, doncs ens podrem fer aquests ajustos que no eliminaran, ja ens han anunciat completament els continguts que teníem amagat aquell tema. Per què? Perquè hi ha gent que paga i vol sortir, al cap i a la fi d'això viuen. Però si, per exemple, nosaltres no volem veure tants esports o no volem veure tanta gastronomia, podrem ajustar-ho una mica. Si dius, és que el meu TikTok no sé per què últimament només m'ensenya esports i a mi no em van.
Doncs ho podràs dir, com a mínim, reduir.
Doncs implementen aquest filtre amb intel·ligència artificial que permetrà limitar continguts a partir de paraules clau. Paraules fins a 200, diu que em posarà. O sigui que amb 200 paraules jo crec que podrem limitar-ho bastant.
Sí, es podrà concretar bastant, esperem.
Doncs veurem què tal funcionen aquestes novetats i veurem si a l'usuari li cau en gràcia. Vinga, anem a parlar de videojocs. Comencem per veure què és el que tenim aquesta setmana, tot i que ja has dit que el gran tema seria la Nintendo Switch. Així tot, anem a parlar de temes variats.
Sí, avui parlarem molt de la Nintendo Switch. Avui ja està disponible a Comsa Online, per si algú té pressa. I, bueno, només això, diguem que és la gran estrena, no?, de l'estiu, de l'any, potser, i una de les videoconsoles més populars que hi ha.
Doncs en parlarem, però a banda d'això també ens portes molts altres temes. Anem a veure una mica tota aquesta amalgama de temes que ens portes. Comencem parlant pel Rise of Industry 2.
Sí, avui us parlem d'un videojoc exclusiu per a PC i és bàsicament un joc que passa als Estats Units dels anys 80. Diguem que ens van vendre com una època d'innovació, globalització i guanys sense precedents. I és precisament en aquest marc on es desenvolupa aquest videojoc, el Rise of Industry 2, on és un joc d'estratègia on ens posarem al capdavant de diferents empreses per exemple, de la mineria, de l'electricitat, etc., a les quals haurem de portar a l'èxit, desenvolupant la seva infraestructura, connexions i tecnologia. Per tant, un simulador d'empreses, o d'indústria, millor dit.
Vaja, si us voleu fer rics i voleu fer créixer la vostra empresa, virtualment, sí, això està clar. O voleu arruïnar una empresa, també és una altra opció.
També és una opció.
Rise of Industry 2, una proposta interessant, aquest joc de simulació, un joc que tenim disponible per a ordinadors des d'aquesta setmana. Una altra de les propostes que arriba aquesta setmana ja té olor d'estiu, és el del Tour de França.
Sí, bàsicament un deport perfecte, no?, per l'hora de la migdiada. Uh-huh. El Tour de França 2025, que properament s'esdevindrà, però de moment ja el podrem disfrutar amb videoconsoles i PC, la llicència oficial. Per tant, un esport tan seguit i vist com és el ciclisme, sobretot després de dinar, no es pot passar sense tindre la seva gestió. Per tant, no només és un arcade i haurem de fer tota la gestió d'un equip de ciclisme, que evidentment ha de competir dintre del Tour de França 2025. Per tant, no cal dir que tindrem els ciclistes oficials, els equips oficials...
O podem crear nosaltres també el nostre equip.
O podem crear un, sí, sí.
Doncs haurem de dipositar els nostres diners, fer fitxatges, buscar el que dies entrenadors, tot, la gestió des de zero per un equip i a veure si aconseguim guanyar el Tour.
Sí, bàsicament amb aquestes premisses tenim la llicència oficial, el Tour de França 2025. Està disponible per a PC, Nintendo Switch, totes les PlayStations i també la Xbox.
Doncs guaita, no ens quedarem sense jugar, no? Més propostes. Ara sí, parlem de la Nintendo Switch 2. Ja la tenim, com dies, fins i tot al Comsa Online. O sigui, la podeu estar jugant aquesta tarda, si voleu.
Sí, sí, si veniu a Comsa Online ja la tenim disponible. I, bueno, ficaus una mica en antecedents. Des de feia molt temps, Nintendo va decidir deixar de la banda de guerres de consoles per centrar-se a fer el seu propi camí. Sembla ser, no?, que Sony i, per exemple, Xbox, és a dir, les PlayStation i les Xbox, només competien per a veure qui mostrava la gràfica més potent. Totes oferien el mateix i a veure qui tenia més jocs exclusius, més potència i bueno, bàsicament és una guerra de guerra. Però Nintendo va dir, no, nosaltres no seguirem aquest camí i fem el nostre camí.
Doncs un camí que va tindre un punt de trencall i suposo que va ser el de la Wii, no? La manera de jugar amb la Wii, una consola que de potència no en tenia. Però el joc era molt diferent.
Sí, però era diferent a jugar, va ser innovadora i també va ser un punt i a part també la Nintendo Switch. Bàsicament ens oferia el mateix que ens oferien les altres consoles, és una consola per a enxufar la televisió, però a més era portàtil.
Doncs veieu, a Nintendo sempre han tingut aquest punt de creativitat. Primer van buscar una consola que fomentés molt el joc social en lloc del joc individual i després van buscar aquesta manera d'emportar-te, de que estic a mig jugar la partida, doncs per què no, surto per la porta i continuo jugant.
Sí, i lògicament va ser tot un èxit, perquè la Nintendo Switch ha sigut un èxit. Sembla ser que la Nintendo Switch 2 no porta cap camí diferent amb aquest, però que segueix l'estela de la Nintendo Switch. Per tant, tindrem també una consola que pot anar als nostres televisors i que també és portàtil, i evidentment s'hi han fet força millores.
Doncs sembla que estem seguint també el mateix full de ruta. Van treure la Wii, després la Wii U, i ara després van treure la Switch, que va ser aquesta revolució, i ara treuen la Switch 2, que torna a ser una evolució de la que era la Switch, però una evolució més que necessària.
Sí, a part d'això, també diguem que amaga un parell d'asos sota la màniga. Diguem que de característica també destaca també per el seu fort enfocament social, bàsicament com feia la Wii, no?, per poder guardir de qualsevol joc amb amics i fins i tot poder compartir-los. També és curiós aquesta manera de poder fer servir els comandaments com un ratolí, que diguem que li farà que pugui jugar de manera diferent amb segons quins videojocs.
A banda d'això, doncs, com us podeu imaginar, si és la versió 2, també millora tota la resta, eh? Millora gràfics, millora de tot.
Sí, i a més, comentaus d'entrada que sí que tenia un però, que sortia més cara, no?, que la Nintendo Switch original, però que d'entrada ja arriba amb un catàleg de videojocs força impressionant i força ampli.
Això també és molt important, perquè al cap i a la fi fa que molta gent s'acabi decidint per una plataforma o una altra també a funció del catàleg. I recordem que si una cosa té Nintendo és que hi ha cert catàleg d'ella que no salta cap a les altres, així com Sony sí que s'ha anat obrint o Microsoft s'ha anat obrint.
Sí, sí.
Nintendo no, eh?
Els exclusius quasi ben desaparegut, almenys dintre de les consoles de Sony, no?, i també de Xbox.
Doncs amb Nintendo no, eh? Continua havent certs exclusius. Doncs veurem què és el que passarà, veurem quin serà el nivell de vendes. De moment, el hype, que aquesta paraula que fem anar últimament, hi és. La gent està interessada en veure què tal funciona la nova consola i tenir-la, fins i tot.
Sí, recordem ja que les previsions de venda ja de la Nintendo Switch 2 eren altes i a Japó mateix tenien un nivell de reserves altíssim, que passava dels 2 milions. Reserves, eh?
Reserves. Doncs veurem quines són les xifres de venda i això caient en una època com la que estem ara. Imagineu-vos quan arribi
Nadal.
Seria la bomba. I mira, ja que parlem d'un d'aquestos que només podem veure amb aquestes plataformes, parlem del Mario.
Sí, sens dubte, un dels videojocs que més ha jugat la gent dintre d'una Nintendo Switch és el Mario Kart World. Un joc de conducció divertidíssim per a totes les edats, sobretot pels més petits, però és que un d'adult també pot jugar i s'ho pot passar bàsicament molt bé, i és una de les franquícies estrelles de la Nintendo. I ara, doncs, diguem que abandera la nova consola. Per tant, es reinventa el videojoc de carreres, ens portarà a recórrer un món lliure, i és un munt de personatges a escollir, nous objectes, i també tindrem una nova manera de portar els jugadors i recórrer els diferents circuits. Tindrem també nous escenaris i fins i tot nous competidors, per dir-ho així.
Doncs algú dirà més del mateix? No, perquè amplien molt més escenaris i sobretot es crida l'atenció això, no? De que tindrem el mode cursa quan estem corrent. Anirem al circuit, però també podem explorar un món lliure.
Sí, sí, el mode lliure, també molt interessant.
Doncs així és el nou Mario Kart que ve a acompanyar la nova Nintendo
Switch, exclusivament.
Uh-huh. Doncs també disponible ja des d'aquesta setmana, acompanyant, com diem, la consola. Més propostes per aquesta setmana. Cyberpunk 2077 i Ultimate Edition.
Sí, us parlem d'un videojoc que ja el podem trobar, no?, per la versió original per a diferents videoconsoles, però també arriba de la mà de la nova Nintendo Switch. És un joc, un shooter, no?, ambientat amb un món apocalíptic futurista i que bàsicament és un dels jocs més esperats que vam tindre, no?, fa un parell d'anys, el Cyberpunk 2077. Tot i que quan va sortir, tenia unes quantes mancances.
Sí, hi havia crítiques, eh?
Tot i això, les futures expansions el van convertir en el joc que havia de ser realment. I és un joc molt recomanable i que, bàsicament ens permetrà, viure les aventures dintre del Cyberpunk 2077 i poder explorar tots els racons i el món, i bàsicament per a Nintendo Switch. És un joc visualment que aprofita molt ja la nova potència de la Nintendo Switch, per tant, és molt potent.
Doncs una proposta que ve a incrementar més l'atractiu d'aquesta consola. Com la següent, també és una proposta que també tenim disponible per la nova Nintendo Switch 2 i és The Legend of Zelda.
Sí, Nintendo també aprofita per traure un dels seus book insignies, no?, el Legend of Zelda, bàsicament una nova aventura que s'anomena Tears of the Kingdom i bàsicament és una de les seqüeles més esperades de tota la història dels videojocs. La joia de la corona de Nintendo, un dels videojocs més famosos, no?, amb els permisos dels Marios, doncs bé, diguem que aprofitarà i ens oferirà una nova entrega de Legend of Zelda amb un mapejat gegantí, noves aventures, noves dimensions, i a més haurem de sumar un munt de noves eines que ens permetrà fusionar objectes, fer-los retrocedir en el temps i fins i tot moltes altres funcions. Per tant, nous enemics, lògicament, si sou fans de Legend of Zelda, sens dubte la darrera entrega és espectacular. I, com no, exclusiu per a Nintendo Switch i també per a Nintendo original. Nintendo Switch original.
Uh-huh. Aquest el podem degustar, tant si tenim la Switch 2 com fins i tot si tenim la Switch a seques. I anem a parlar de pròximes estrenes i, a més, ja us diem de que estic veient que també hi són per a Nintendo Switch, o sigui, el catàleg serà ampli. Una de les pròximes estrenes que han de tindre imminentment, ja la setmana que ve hi podrem jugar, és l'Street Fighter.
Sí, us parlem d'un videojoc, que és l'Street Fighter 6, bàsicament l'arcade dels jocs de lluita per excel·lència. Ningú pot pensar en un joc de lluita, no?, per a qualsevol plataforma i que no li vingui al cap el Street Fighter, el més popular de tots els temps.
Seria el Danone dels iogurts, quasi bé.
Sí, sí, ni més ni menys. I, bàsicament podem disfrutar d'una nova entrega. És el Street Fighter 6, que vol seguir dictant les regles del gènere de lluita, i per això amb aquesta nova entrega, diguem que no només trobarem simples batalles, sinó que ens oferirà una nova manera que s'anomena World Tour, en què el jugador crearà el seu avatar i lluitarà pels carrers del Metro City, amb el que s'anomena amb un mode història.
Doncs una altra de les propostes, com diem, que tindrem disponibles per a la Nintendo Switch, ampliar el seu catàleg. I ja que estem amb aquesta, anem a veure també una altra proposta, que és el Sid Meier's Civilization 7, també una altra que arriba per a Nintendo Switch.
Sí, bàsicament també podríem ficar, marcar aquest nom. El Sid Meier's Civilization 7 és bàsicament el joc més típic d'estratègia, no?, de civilitzacions que existeix. Fins i tot porta el nom de l'autor, que és el Sid Meier's. Sid Meier's. Bàsicament, és, nosaltres és un joc típic d'estratègia. Nosaltres hem de triar una facció, encarnar el seu líder i aprendre a fer servir les seves característiques de la facció. Cada facció té habilitats úniques i hem d'expandir la nostra civilització per colonitzar noves terres o fins i tot acabar dominant tot el món.
Doncs aquesta és un joc de civilitzacions. Nosaltres som el líder, si voleu ser com Atila, i a veure si us omporteu tot, doncs és la vostra experiència aquesta.
Sí, un joc disponible i que ve de la mà de la Nintendo Switch 2, però també el trobarem per a PC i les PlayStation i Xbox.
De totes maneres, com diem, sempre quan parlem de videojocs sempre queda una mica coixa semblar el tema de la Switch, doncs ara ja no, I justament surt aquesta Switch 2 i tenim una mica de llistat que repassarem per damunt, ja n'han vist la majoria d'ells, però hi ha altres propostes interessants que ja trobarem amb aquesta Switch 2, perquè no digueu que no té catàleg.
Sí, han sortit un munt de videojocs agafats de la mà de la nova Nintendo Switch 2 i bàsicament us n'expliquem alguns altres. A part de la nova expansió del Legend of Zelda, no expansió, de la nova aventura, que és el Tears of the Kingdom, també ha sortit versions anteriors, com és el Breath of the Wild. A part d'això, també tenim el Hogwarts Legacy, el Split Fiction, el Hitman, també tenim el Yakuza, el Deltarune, també tenim el Puyo Puyo Tetris, el Fortnite, el Arcade Archives 2, el Rune Factory, el Nürburgring Ambition, el Fast Fusion, entre molts altres.
Doncs una gran quantitat de jocs, com veieu, de catàleg no us en faltarà si compreu una Switch 2, tot i que també us hem de dir que una de les coses que havia criticat la gent és que el preu sortia una mica més car dels jocs de la Switch 2.
Sí, fins ara podríem comprar jocs de Switch també més barats i ara el preu, diguem que s'equipari més al de les consoles com són la Sony, PlayStation o la Xbox.
Però la consola també s'hi equipari, eh?
Sí, també és més cara. Bueno, a nivell de prestacions...
I a nivell de prestacions sí, també s'hi equipari, o sigui, l'equiparació és total. Doncs fixeu-vos, tot això és el que us volíem explicar avui, una secció de videojocs on hem parlat molt de la Switch, però clar, és la novetat de la setmana. I si tot algunes d'aquestes propostes, la majoria que us hem explicat, també la teniu per altres consoles i fins i tot per a ordinador. Amb això arribem al final del programa, però hem de parlar del nostre concurs, Jordi.
Sí, tenim un concurs i tenim guanyador. Us direm la pregunta que vam fer i la resposta que era correcta. Comentar que tothom ha encertat la pregunta en
doncs
aquesta
sí.
edició.
Teníem un concurs que era vàlid per aquest mes de maig i se sortejava un premi destacat i, a més, la pregunta era relativament senzilla. I era en quin any celebra iPhone els 20 anys, o sigui, quan fa 20 anys que es va presentar el primer iPhone.
Teníem quatre opcions, 2007, 2003, 2027 i 2025.
Només una era la correcta, per això.
2027.
Doncs el 2027 farà 20 anys. Encara no té 20 anys l'iPhone, però aviat ho podrà celebrar. I hi ha hagut diverses gent que ha participat, diverses gent que ha respost i diu dona la casualitat de que tots ho han fet bé.
Tots ho han encertat, per tant, bona notícia. Almenys clarifica que la pregunta no era complicada o, si més no, que estareu tots molt al cas. Diem el guanyador, el que per sorteig ha guanyat.
Qui és?
Se diu Marta.
Marta.
Tenim el teu correu electrònic i t'enviarem el vale al correu.
Doncs a la Marta, el nom ja fica en Marta, però bueno, com que tenim el seu mode de contacte, ja la contactarem a la Marta.
És curiós que ens ha apuntat només el nom i el seu correu i els noms i els cognoms, o almenys ho sembla.
Sí, però potser no els volia dir, no sé, perquè ha apuntat el nom només Marta, jo per això m'he quedat aquí, Així que el correu electrònic suposo que són nom i cognoms, això.
Sí, bueno, en tot cas t'enviem el vale al correu.
Vale, doncs Marta, enhorabona i mira, t'has emportat aquest val de 100 euros per comprar Comps Online. Doncs amb això, ara sí, Jordi, posem el punt i final del programa d'avui. Ens trobem la setmana que ve amb més continguts.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.